Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneko Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de matèria. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacionistes d'interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància de xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
Notícies en xarxa.
He perdut un de l'ual que i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'ual mi i he de declarar el meu amor de gamberro. I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els meus tres l'han tremat, a mi m'han embaucat. M'han fet jugar a un joc que diu... De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb raça que el partit, de lo al que, de lo al que, de lo al que. De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb raça que el partit, de lo al que, de lo al que, de lo al que.
És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres a Cardedeu ho porteu bé, això, no?
Sí, sí, ho portem. Sí,
perquè
sí.
He vist que esteu molt enganxats a l'Uno.
Mira... A l'Uno, és que és tot un tema l'Uno, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té més, no té massa més complicació, són colors, números
sí,
i ja.
Sí, sí, de fet és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros molts cops. O sigui,
i rius,
que...
sempre rius, perquè sempre allò, hi ha allò de canviem de sentit, ara toca tu, ara... Sí, no.
És una partida senzilla que treta aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves... És molt fàcil per tothom, poden jugar tant grans com petits, vull dir que està molt bé l'Uno, realment.
Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, teniu una sala de menjador molt xula.
Sí.
Veure, si
la voleu, zona comú.
La zona comú. Si voleu conèixer sí. les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, sí. i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
Potser sí, no vull dir res, però potser sí que ho sabreu.
Què diuen els oients en tot cas?
Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'Uno, és a dir, que no anàvem mal encaminades, eh? I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
Ah.
És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula... Uh-huh. Es pot entendre perquè, però bueno, a vegades, pues mira, pot passar, no?
No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
Sí, sí,
però dona mira... una explicació de per què no?
No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
Val. Bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, eh? Més de
sí.
sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro
millors. Jo crec que sí. Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya i que també està molt bé, escolta.
Sí.
I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània, de Cardedeu i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no?, i descobrir qui del grup d'amics en sap més de música i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
Que xulo, mira, Hitster.
Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
Mai que va.
Ostres, doncs te'l recomano molt perquè sí. jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que clar. Poden jugar grups doncs, de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions i està molt bé.
És escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica
sí,
que ho peta.
Té una versió.
Musical, sí,
sí, sí. sí és, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament sí. i si pots també dir el nom de la cantista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, sí. Hitster. Molt bé.
Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ens... ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? Ah. De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula podria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones, perfecte per aquestes nits a la fresqueta i en bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%,
vale.
perquè hi entén, ell hi domina, i per tant jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
Molt bé, doncs mira, jo estic mirant, a la Challengers sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, de que ara estàs
sí?
dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
Això està bé.
Això està molt bé.
També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és sí. així com de multiactivitats, que està sí. molt bé, el recomano també, per grups grans...
Clar.
És molt divertit.
És que, clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha
sí.
jocs de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula
sí.
i te fas unes risses i total...
La veritat és que...
És d'acció, sí, sí.
És divertit, és divertit. I Núria, ja per sí. últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que
sí.
em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som amb la segona etapa. Ja hem arrencat des d'Oporriño i avui arribarem fins a Redondela. un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint del Porriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és l'Uno, no? De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
Ostres, sí.
Un menjar, un país, i has de dir una lletra.
Ui,
això,
sí,
quan
sí,
ets
sí.
Molta colla, està bé, perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
L'estop és un joc molt accessible, que sí. El pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper, i és molt divertit, també.
És aquell que té com un botonet vermell? Que has d'apretar,
bueno,
o no?
Has de fer diverses columnes en un paper, vale? Mm-hmm. Poses en un nom de persona, color, animal, ja. País... I sí. Llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para! I a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles.
Clar.
I qui les ompli totes diu stop.
És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf i ja.
Molt és bé. Molt senzill i molt divertit, també. Així que... Doncs fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria.
Doncs
i,
sí.
I res.
Doncs sí, aprofiteu i feu-nos recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem
sí.
Apuntant.
Ah, exactament.
Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.
I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatge que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
El Nadal ja va començar a funcionar el mordoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està petant. La gent ara, suposo que com marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també mordokus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
El mordoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal precisament, i ara al juliol ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
Però per molt famosos que es facin els murdocus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent pues, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els murdocus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.
Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels murdocus, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els murdocus, benvinguts al club.
Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vol conèixer-ho, sí.
Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu, que ha caigut a la moda dels murdocus o que no? Jo m'hi jugo a la mà que sí.
Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
La Isabel Jiménez va ser víctima dels murdocus. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del Gracta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del murdocu. Aquest n'és el resultat.
Antonio era en un racó.
Per tant, és a un racó. Què pot
ser
un racó?
Sí, a una cantonada.
És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
Vale. Estava assegut en una cadira.
Doncs ja tenim tres possibilitats.
Ja, m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
Collons, la tia.
Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
Déu-n'hi-do, quina velocitat, eh? Tu ja n'has fet algun?
Bueno, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
No era al costat d'una paret, doncs pues la D només pot estar aquí.
Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
Perquè és un racó de l'habitació, si sí. Pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament, l'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre murdocus.
Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els murdocus, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu. No, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més peixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final, acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què hi pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
Molt bon dia, Núria. Bon dia als nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
Molt bé.
Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre, tant massaig com a nivell més popular, com... bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
Molt bé, avui preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibret, no?, de la llibreria de Port Vell.
Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar-ho amb la meva companya i amb ganes, acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també, doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes, i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
Bueno, nosaltres, a part dels títols, bueno, ara escoltàvem lo dels murdocus, i efectivament ha sigut un any d'esclat del murdocu. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que em va traient i tothom s'havia anat sumant al carro. Però realment els superventes de l'estiu és el murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més, eh? Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint, doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre, o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen: què podria llegir si m'ha agradat això, o si estic buscant això altre?
Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients, i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors, o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
Sí,
sí, amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura, que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura, i de les moltes inscripcions que hi han hagut, Em sembla que eren 29 dones i un home, o sigui, que a més amb la cosa de participar sempre més les dones. I ara m'he perdut.
No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més de demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. Hi ha qui vem la idea molt clara i hi ha qui no.
Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil, la canalla més petita o més juvenil, llegeixen, segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
Sí, és un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bueno, bastant joves, el que passa és que i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en manem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
Clar, i la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets també els llibres, que n'hi ha per triar i remenar.
Sí, bueno, tens, diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguent què és una llibreria. És curiós, clar, a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí... I quan haig de tornar, no?
En sèrio? Que monos.
Sí. O entren en silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no?, i entren, bueno, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, i uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant, igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 11 anys que portem, jo hem vist diverses vegades lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar, els estants a tope, a mil, llibres posats de totes les maneres, i a més, com a molt dispars, no?, amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo,
sí,
teniu... Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
Sí, home, és el que intentem, a més, tenir no només a totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és: nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells el Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no?, i també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no?, dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
Bueno, i també és perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto a el que em demanin d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, vés no sé què i tal, dic, ostres, em va, diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor Grunyón, que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament, perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses, que penjo les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen, escolta, i que llavors deixi de fer el ridícul.
Però amb tot això, és a dir, que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol, i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les.
Són les blanques,
Xavier. Són les blanques.
Sí, sí.
No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira a la platja que també se la van deixar i també l'hem tret.
Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo de l'hivern, en 11 anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixar, els tens un temps i si no dius, bueno, doncs mira, ja els faig servir.
Clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia parlat de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu o passes els llibres directament?
No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara que fa una biografia sobre Einstein, m'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he anat reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Bueno, m'emporto coses, també me'n vaig a Galícia, llavors m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
Sí, realment aquests dies sempre tothom a l'agost, tal, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les 2 setmanes i aquesta, força bé, la veritat.
Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
Igualment, bones vacances.
Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden 7 setmanes per endavant de feina.
Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que m'ha ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies, Manel Ferrer.
Gràcies, fins demà.
El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trossot, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.
Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la Vila Closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la Vila Closa.
La Vila Closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però, esclar, la Vila Closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una, amb la seva època, de les 4 estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de Closa. I aquestes tres places que m'has demanat ho has fet molt encertadament perquè uneixen una amb l'altra tota la vila Closa.
Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila Closa.
Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'església, la de l'ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila Closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
Doncs mira, d'aquí estan Fòrum i la Rectoria, nosaltres veiem tota la façana del Castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arreglades, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la part, a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... Bueno, des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro. Té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet. Com t'estic parlant ara amb l'acústica?
Caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res ens hem plantat a la placeta.
Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una plaça. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del Cub, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran. Aquí en diem la casa gran, l'alberg. I per l'altre cantó, té com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila Closa, i els guardes deien porta, porta, ells, que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600 i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
De fons, escoltem com fan obres en una casa de la Vila Closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la Vila Closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de «Sufro al pensar que el destino logró separarnos». I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.
Que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré.
Si fa un moment veiem el portal de mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
Aquest se diu el portal de vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de, la porta, de les portes agrícoles és la més important, perquè hi devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el seu, el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim a l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Tabuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Els mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble, i em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu: amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda l'asa d'un pas delicat, i com l'ordi de les eres el cloquer s'ha endormiscat, el Tafulla amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han sabut representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit, sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, aquí a Sant Feliu. Can Torret és una pulleria que ensaladeria.
Sí.
I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
Bon dia.
I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, pulleria, cansaladeria, et ve de família?
Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que abans no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és lo normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat també fèiem i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agraden anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només n'hi havia 4 o 5. Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits, vale?
50,
sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
Clar, això molta gent no ho sap.
Això la gent no ho sap. Són coses que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació. És com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
Sí.
Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent quasi bé no el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta. I és aquest el cantó que jo vull arribar.
Clar, i ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
Sí.
I veig que tens com molta passió, també.
Bueno,
t'has arribat a fer sentir aquesta passió.
Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. Vale? A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar pues, amb les màquines del buit, que tot això no hi era. Vull dir, esclar, jo a Can Torret hi porto, de seguida portaré 35 anys.
I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te, abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent, però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
Mira, puc agafar el...
Que no sigui pa amb tomàquet,
no,
perquè
no,
al final
no.
És el que
puc agafar
tomats.
El bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i la maneixo com la salsa de barbaretxos. Exemple.
Com si fos un pica-pica, incloure-ho en un pica-pica.
Sí. O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, o ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
Sí, 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 allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
Sí.
O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
És versàtil, l'embotit és versàtil i no només serveix...
Hi ha unes segones voltes.
El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació. Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
Sí, sí.
En qualsevol cosa.
És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català.
Vinga. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquest any és la 51.
I porten un cartell enorme, superpotent.
Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, en declaracions de Ràdio Cambrils, doncs ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada, i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'estat, i així està demostrant doncs l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
Doncs això.
Molt bé, molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent, demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul. Complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al No Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent. Serà especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlant demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
Molt bé.
I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ho fareix fins a aquest diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
Molt xulo, tres propostes musicals, tres festivals i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
Fins demà, adéu.
el cor. Després del primer mot. Abans que el seu...
I l'Ax d'Ambusto posen les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts, i idees pel que fa a jocs de taula és l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
Bon dia, què tal?
Tenim més propostes per acabar?
Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada en demà, en el tema del dia de demà.
Vinga.
Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
Però, Aina, la teva infància no és la meva infància. I això serà molt divertit, perquè, clar...
Crec que sí, crec que donarà bastant de joc i també això em fa bastanta il·lusió. Així que...
No ens avancis res. Però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
Sí, aquelles que quan...
O encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que se les donaven per allà per casa.
Sí,
que no te les deixaven veure, però que allà estaven, no?
Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè, no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat.
Sí.
I realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i ens passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic, no?
Sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele, que hi havia una programació també, he de dir, molt xula.
Sí.
Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè, Aina, insisteixo, és més joveneta i la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta aquesta sèrie. Com me la podia mirar?
Clar, al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres, doncs potser li falta una mica de xispa, no?
Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.
It's more than just a game, it's our DNA. Stand the pressure, wave your flags up in the sky, let fate decide. So we say hey. With the grade, flowers at my feet, time to pull it out the base. Dripping down my face, if I run a race, it'll be a paper chase. The hottie gotta win, haters throwing stones, turn the diamonds on the rear. Give it all you got, taking shots, never miss. My squad all legit, walking on the field, I die before I quit. We'll stand together, we'll stand the pressure. Wave your flags up in the sky, let fate decide. So we say hey, we're not gonna break, yeah, we're standing here today. Cause it's more than just a game, it's our DNA. Yeah, we shine for the stars, that is fire in our eyes. This is more than just a game, it's our DNA.
plastic game, it's our DNA.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.